Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
La cadira del president de la Generalitat, que fins ara ocupava el president Quim Torra, no ha estat ocupada en senyal de respecte i en senyal de solidaritat amb el president Quim Torra, i que no serà ocupada durant la resta de la legislatura.
És la consellera portaveu Meritxell Budó, després del primer Consell de Govern sense el president Quim Torra, inhabilitat, recordem-ho, per la pancarta de suport als presos polítics i exiliats. El vicepresident Pere Aragonès ha signat aquest matí el decret de substitució. A partir d'ara, ell mateix assumeix les funcions de presidència de manera limitada, això sí, per un pacte amb Junts per Catalunya. Ara comença a córrer el rellotge de les eleccions, que si no passa res, acabaran comicis el 7 de febrer. Aquest serà un camí que se seguirà, però, al Parlament, on de moment aquesta tarda el que es farà és un ple per la inhabilitat, on hi intervindrà el mateix Quim Torra. És dimarts 30 de setembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com la sentència que qüestiona el projecte Hard Rock, tomba parcialment el pla urbanístic per la proximitat de les instal·lacions amb la indústria química. Marta Pardell.
En declaracions a la xarxa, el director general de Turisme recorda que PortAventura també va tenir entrebancs semblants i que se'n va sortir. Assegura que el Hard Rock és un projecte irrenunciable.
El Consell Interterritorial de Salut debat avui unificar criteris per als municipis de més de 100.000 habitants on es disparin els indicadors de coronavirus.
Són restriccions per quan hi hagi més de 500 casos per cada 100.000 habitants, un 10% de positius per PCR i les UCIs estiguin al 35% de capacitat o més.
A Catalunya, de moment, els indicadors segueixen a la baixa, el risc de rebrot 9 punts fins al 154 i la velocitat de contagi a 0,9.
A les últimes 24 hores només s'han declarat 62 nous casos positius de Covid-19 confirmats per PCR. Ahir en van ser més de 1.800. També s'han notificat 14 morts.
I a les escoles ara mateix hi ha 1.201 grups bombolla confinats per un positiu. Són 57 més que no pas ahir.
El Departament d'Educació informa que un 84% dels centres escolars estan funcionant amb normalitat i que el 96% dels estudiants fan classes normals, és a dir, presencials.
I en esports, avui comença una nova aventura europea pel Joventut de Badalona.
A 9:15 del vespre, la penya rep la visita del Partizan Serbi en la primera jornada de l'Eurocup i ho farà en públic a l'Olímpic Badaloní, després de gairebé 8 mesos sense aficionats a les grades.
Tot seguit fem un cop d'ull a una altra informació important. Dels esports en parlarem a la recta final de Notícies en Xarxa. Ara parlem del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, què ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem ambient assolellat arreu de Catalunya. El cel estarà serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts i també es poden formar alguns núvols baixos a partir del vespre a punts del litoral, especialment al sector sud. La temperatura avui tornarà a ser alta. Farà caloreta a primera hora de la tarda. En general, la màxima es mourà entre els 23 i els 27 o 28 graus. Potser serà una miqueta més baixa cap al Pirineu. El vent, en general, de moment serà fluix. Demà el temps ja començarà a canviar. Hi haurà més núvols i pot caure alguna primera precipitació cap al Pirineu més occidental i també a la tarda al quadrant nord-est, i serà divendres quan el pas d'un front ens porti un descens acusat de la temperatura, també vent fort i pluja arreu de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Prenem bona nota. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, aquest primer Consell de Govern sense el president Quim Torra, inhabilitat per aquella pancarta de suport als presos polítics i exiliats. El vicepresident Pere Aragonès ha signat aquest matí el decret de substitució i a partir d'ara ell assumeix funcions limitades de la presidència i comença a córrer també el rellotge de les eleccions. Un rellotge que en aquest cas està ubicat al Parlament, a mans de Roger Torrent, i que si no passa res, doncs acabaran comicis el 7 de febrer. De moment aquesta tarda s'hi farà el ple per la inhabilitació, on hi intervindrà el mateix Quim Torra. Imaginem que tot plegat ha ocupat avui la roda de premsa d'aquest primer Consell Executiu post-Torra. Marta Patricio, bon dia, és així? De què s'hi ha parlat?
Bon dia, doncs sí que ha ocupat una part de la roda de premsa posterior al Consell Executiu. De fet, avui jornada intensa políticament parlant. D'una banda, el govern ha aprovat aquest matí el decret de substitució de Quim Torra com a president, un decret que concreta quines són les funcions limitades de president que assumeix a partir d'ara Pere Aragonès. L'executiu, per cert, ha decidit tirar endavant en tots els tràmits, tot i que en un principi es volia esperar a que es publiqués el cessament al BOE, una decisió presa després que l'advocacia de l'Estat hagi dit que no cal publicar el cessament de Torra al BOE, on sí que ha sortit publicat ja el decret de substitució, és el Diari Oficial de la Generalitat, signat per Pere Aragonès. Després, amb Aragonès al capdavant del govern, s'ha reunit, com dèiem, el primer Consell Executiu Ordinari d'aquesta nova etapa. Per cert, reunions que ens deixen una imatge destacada, doncs ha estat presidida per la cadira buida que Quim Torra hauria ocupat si no hagués estat inhabilitat, i de fet així ho estarà fins a finals de legislatura, segons s'ha explicat la consellera i portaveu Meritxell Budó, que també ha volgut deixar clar que, depenent del Constitucional, es podria restituir Quim Torra com a president.
Aquest decret de substitució que s'ha aprovat avui en el govern extraordinari, hi ha una disposició final on recull doncs, la reversió immediata d'aquest acord en el moment en què el Tribunal Constitucional acceptés les cautelars i, per tant, deixés sense efecte la sentència del Tribunal Suprem. Per tant, si això passés, immediatament aquest decret que s'ha aprovat avui doncs, quedaria sense efecte i, per tant, es podria restituir la presidència de la Generalitat.
I dèiem jornada intensa perquè aquesta tarda encara hi ha una cita destacada. A les 3 al Parlament fa un ple monogràfic per debatre la inhabilitació de Quim Torra, on hi intervindrà ell mateix, això sí, com a convidat. Un ple que es farà a petició de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que volen que la cambra es posicioni respecte de la inhabilitació de Quim Torra. Ciutadans i el PSC ja s'hi han mostrat en contra. De fet, Miquel Iceta ha dit que el grup socialista no hi assistirà. I el cap de l'oposició, Carles Carrizosa, ha dit que sí, que hi intervindran, però que només ho fan per defensar els no independentistes. D'altra banda, Meritxell Budó també ha parlat sobre la decisió del jutge de declarar nul·la l'ordenació urbanística d'una part del pla director del projecte Barcelona 1, concretament del sector de Vilaseca i Salou, on s'havia d'ubicar el Hard Rock. L'escoltem.
El projecte segueix endavant. Aquí no hi ha hagut ni ningú ni res que digui que aquest projecte no hagi de seguir endavant. Un projecte doncs, que seguirà endavant amb els canvis, les modificacions i les millores que siguin necessàries, com recull, per exemple, aquesta sentència que hem rebut. No? I, per tant, doncs, nosaltres recollirem allò que diu la sentència per tal de millorar aquest projecte.
Per cert, que el govern també ha acceptat ajornar per segona vegada la compraventa d'alguns terrenys després que ho hagi demanat a Hard Rock, una pròrroga que durarà fins al 15 de desembre.
Gràcies, Marta Patricio. No deixem encara el cas d'aquesta sentència del Hard Rock. Ens parlaves d'aquest veredicte que tomba parcialment el pla urbanístic del complex que abans es coneixia com a Barcelona World. El Tribunal Superior de Justícia considera que hotels i àrees de joc i comercials s'han projectat en una zona de risc d'accidents greus per la proximitat a la indústria química. Avui, més enllà de la que ja hem escoltat de Meritxell Budó, és dia de reaccions. Radio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bon dia. Quines heu pogut recollir vosaltres?
Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu impulsat per Aturem Barcelona World i l'entitat ecologista GPEC contra aquest pla director urbanístic i ha aturat així la construcció d'aquest complex. Els arguments del Tribunal per aquesta decisió es basen en un tema de seguretat, considerant que les zones verdes, espais lliures i equipaments públics previstos se situaven en una zona de risc químic. Des de l'Ajuntament de Vilaseca defensen seguir endavant amb aquest projecte. L'alcalde del municipi, Pere Segura, considera que pot ser un impuls econòmic molt important pel territori.
Mirar una mica el contingut de la sentència i tornar-nos a reconsiderar quines qüestions hem de corregir per poder-lo tirar endavant, perquè la situació i el context econòmic és el que és i crec que aquest és un projecte que vitalitzava molt el territori.
Per la seva part, la Generalitat recorrerà aquesta decisió i, tot i aquest revés al projecte, han assegurat que el pla segueix en peu.
Crònica de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, Laura. Afegim una altra veu sobre el Hard Rock, que és la del director general de Turisme, Octavi Bono, que considera que és un projecte irrenunciable. Recorda que ja està redimensionat i que portarà molts beneficis a la demarcació tarragonina. En aquest sentit, en una entrevista al Next Matí de la xarxa, recordava que el procés de creació de PortAventura també va tenir molts entrebancs i se'n va sortir. Seguia l'entrevista al David Fleta. David, bon dia. Ens amplies què més ha dit?
El director general de Turisme afirma que al revés del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el projecte de Hard Rock és un obstacle que s'ha de poder superar. Segons Octavi Bono, no cal refer el projecte perquè ja està adaptat a la realitat del territori.
Jo és que crec que aquest exercici de, diguéssim, de redimensionar el que inicialment s'havia anunciat ja s'ha fet. I si pensem en les amb els antecedents del que avui és el projecte que arriba de la mà de Hard Rock, eren força més amples encara, força més extensos, i té una dimensió, jo crec, millor, que encaixa millor en l'espai en el que ha d'anar i pel que s'espera que pugui proporcionar.
Pel que fa al cop que la crisi de la Covid està generant en el turisme, Octavi Bono ha afirmat que les previsions indiquen que el 2020 les pernoctacions cauran un 60% i la facturació 15.000 milions d'euros. Bono xifra les ajudes que necessitarà el sector en 7.500 milions d'euros.
Gràcies, David Fleta. Més política. Ara a Madrid, aquesta tarda, en menys de dues hores, hi ha reunió del Consell Interterritorial de Salut que ha d'aprovar la unificació de criteris contra la Covid-19 a tots els municipis de més de 100.000 habitants, on la situació sigui difícil. A Catalunya, arribat el cas, la mesura afectaria 11 ciutats.
Que són les quatre capitals, més l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Reus i Santa Coloma de Gramenet. Les restriccions només s'aplicaran quan hi hagi una incidència de més de 500 casos per cada 100.000 habitants durant 15 dies, amb un nombre de positius per PCR superior al 10% i amb un índex d'ocupació de les UCIs superior al 35% a tota la comunitat autònoma. Aquesta és la solució que proposa el Ministeri de Sanitat per aconseguir que la Comunitat de Madrid apliqui les restriccions que li demana des de fa dies. Entre les mesures que el Consell Interterritorial vol aprovar aquesta tarda, hi ha limitacions en la mobilitat, en els contactes socials i també en els aforaments.
Un Consell Interterritorial que es farà en breu, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda, amb unes mesures que aquest matí, però, ja eren objecte de comentari al Congrés dels Diputats, on hi havia sessió de control. Allà la polèmica del dia s'ha centrat, però, en la monarquia i en la situació que es viu a Catalunya després de la inhabilitació del president. N'estava pendent el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia, fes-nos en la crònica, si us plau.
Bon dia, Anna. Doncs sessió molt tensa i bronca la que s'ha viscut aquest matí, amb continuades picabaralles i interrupcions, i marcada pels durs retrets del PP i de Vox al govern. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, han acusat els populars de posar en risc la monarquia, mentre que els partits de dretes han denunciat que el govern no està sent lleial amb Felip VI. Escolteu el líder del PP, Pablo Casado, i la rèplica de Pedro Sánchez.
Cese a su gobierno radical y rompa con sus socios que ya amenazan con otro golpe la legalidad. Y todo esto en plena pandemia, aprovechando la conmoción social para avanzar en su deserción constitucional. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán. I ara com acabamos, senyoria?
Des dels partits catalans, Esquerra ha titllat Felip VI d'ultradretà i Junts per Catalunya ha tornat a denunciar les maniobres de l'Estat contra Catalunya. Escolteu Gabriel Rufián i Laura Borràs.
Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este... Francisco Franco.
Derrocar a un presidente democráticamente escogido es una vergüenza tan descomunal que por eso y que quizás no se atreven ni a publicarla en el BOE. ¿No se da cuenta que esta monstruosidad legal no solo va a representar la enésima vergüenza para su país, la vergüenza que la justicia europea acabará inhabilitando a la justicia española por este y por el resto de despropósitos que acumula?
Per últim, el president del govern ha defensat l'acord sanitari assolit amb la Comunitat de Madrid com a mostra de la reiterada voluntat de diàleg del seu executiu i dels seus esforços en la lluita contra la pandèmia.
Gràcies, Jordi Casino. Deixem la crònica política, parlem de les dades de la pandèmia, d'entrada de la baixada dels indicadors que, segons Salut, continuen un descens lent però constant. El risc de rebrot és de 154 punts, nou menys que ahir, i la velocitat de contagi disminueix fins a 0,9.
A les últimes 24 hores només s'han declarat 62 nous casos positius de Covid-19 confirmats per PCR. Ahir en van ser més de 1.800. També s'han notificat 14 morts. I pel que fa als hospitals, ara mateix hi ha 802 malalts de Covid ingressats, 140 dels quals estan a l'UCI.
I a les escoles, aquest dimecres, hi ha 1.201 grups bombolla confinats per un positiu, són 57 més que ahir, dades que en aquest cas han sortit de la roda de premsa que el govern, Educació i Salut, fan cada setmana per informar de les afectacions del coronavirus als centres educatius. Maite Polo, bon dia, i com estan escoles i instituts? Hores d'ara, explica'ns-ho, si us plau.
Bon dia. Són més de 2.500 els alumnes, mestres i altres professionals confinats, però si mirem la cara de la moneda, no només la creu, això vol dir que el 84% dels centres escolars estan funcionant amb totes les classes obertes. L'escola és un entorn segur davant del coronavirus. Així ho demostren, segons el secretari general de Salut, les 35.000 PCR que s'han fet per motiu escolar des de l'inici de curs. Els positius detectats estan per sota del 5% que marca l'Organització Mundial de la Salut com a dintell d'alerta. I aquests nens i nenes amb coronavirus, la gran majoria, són el cas índex a la classe, o sigui que s'ha comprovat que no han contagiat cap company. I a més es dedueix que ells s'han infectat fora de l'escola. Ho ha explicat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que en fa una interpretació positiva.
Estem fent un seguiment molt exhaustiu i molt exacte del comportament de l'epidèmia en aquests col·lectius escolars. I dos, que no podem demostrar una transmissió comunitària dins de les escoles important, val? La qual cosa, d'alguna manera, reforça aquest coneixement que ja s'ha anat generant a nivell internacional, doncs que les escoles no es comporten com uns amplificadors del contagi del coronavirus.
Malgrat aquestes bones dades, la mascareta es mantindrà de moment a primària i divendres el Procicat aprovarà un protocol per regular les extraescolars, les excursions i les colònies.
Gràcies, Maite. N'estarem pendents. Serà divendres. De moment, des del punt de vista acadèmic, seguim amb educació. Aquest matí s'ha inaugurat el curs a les universitats catalanes. Enguany l'escenari era la Universitat Politècnica, que fa 50 anys. Diana Bermejo, bon dia. Com ha anat?
Bon dia, Anna. L'acte inaugural ha estat un reflex de com serà aquest curs per als universitaris catalans, mig presencial i mig virtual. Per això, des de la Universitat Politècnica s'ha destacat l'augment de recursos que invertiran en l'acompanyament dels nous estudiants per adaptar-se al sistema universitari, tot i la semipresencialitat. El rector de l'UPC, Francesc Torres, ha aprofitat l'acte per demanar que se'ls compensi la pèrdua d'ingressos derivada de la rebaixa de les taxes i ha alertat de l'impacte que la crisi sanitària pot tenir a les universitats catalanes. L'escoltem.
Els avenços i el progrés que ha fet l'UPC i el sistema universitari públic català durant les últimes dècades ha estat prodigiós. Però estem arribant al límit. Els efectes de la pandèmia poden suposar el cop de gràcia per a les universitats si no s'actua amb eficàcia. Els fons Covid haurien de servir no només per compensar les despeses derivades de la pandèmia, sinó també per fer les inversions estratègiques que marquin aquest camí de futur per a les universitats públiques.
L'acte ha estat presidit pel conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, en substitució del president Torra, que hauria d'haver estat l'encarregat d'inaugurar el curs. El rector de l'UPC ha dit que la seva inhabilitació és una molt mala notícia i ha fet una crida al diàleg polític.
Gràcies, Diana. Passen gairebé 3 minuts del punt d'un quart de 3. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Una és el primer Consell de Govern sense el president Quim Torra, inhabilitat per la pancarta de suport a presos polítics i exiliats.
Pere Aragonès ja ha signat el decret de substitució i ara comença a córrer el rellotge per les eleccions al Parlament. De moment, aquesta tarda s'hi fa un ple per la inhabilitació, on intervindrà el mateix Quim Torra.
El Tribunal Superior qüestiona el projecte Hard Rock, tomba parcialment el pla urbanístic per la proximitat amb la indústria química.
En declaracions a la xarxa, el director general de Turisme recorda que PortAventura també va tenir entrebancs semblants i se'n va sortir. Assegura que el Hard Rock és un projecte irrenunciable.
I a Catalunya els indicadors de Covid-19 segueixen baixant, el risc de rebrot 9 punts fins al 154 i la velocitat de contagi a 0,9.
A les últimes 24 hores només s'han declarat 62 nous casos positius de Covid-19 confirmats per PCR. Ahir en van ser més de 1.800. També s'han notificat 14 morts.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant de Proactiva Open Arms, l'ONG badalonina, que aquesta setmana fa 5 anys. El temps passa, però les seves reivindicacions no han variat, que es compleixin els convenis internacionals i que se'ls permeti fer rescats al mar d'aquells que marxen desesperats del seu país buscant una vida millor. Els companys de Radio Ciutat de Badalona ens fan la fotografia d'aquests 5 anys. Han parlat amb el fundador de l'ONG d'Open Arms, amb Òscar Camps. Anna Rovira, bon dia, quan vulguis.
Bon dia.
Òscar Camps repeteix sempre el mateix missatge. Tant de bo Open Arms no existís, però després de 5 anys la imatge és desoladora. En aquest període han mort més de 30.000 persones al Mediterrani central fugint de la guerra i de condicions de vida deplorables. Les ONGs només es troben amb impediments legals de les administracions. I és que, segons Camps, el salvament a Europa no és cap prioritat. Admet estar cansat de la política de cara a la galeria, on la inacció de la Unió Europea, diu, és deliberada i evident. L'escoltem.
Tot i que hi ha 3 operacions militars al Mediterrani gestionades per la mateixa Unió Europea, ninguna d'elles té l'encàrrec del salvament. Per tant, estan desateses aquestes persones que es troben al mig del mar. No només estan desateses, sinó que se'ns dificulta a nosaltres la tasca de poder-les atendre. I, evidentment, no pensem que hi hagi un canvi imminent en política migratòria.
En les dues darreres setmanes, el vaixell d'Open Arms ha efectuat 3 rescats en una mateixa missió, on ha salvat gairebé 280 persones.
Gràcies, Anna, des de Radio Ciutat Badalona. Més coses, tot seguit parlem del projecte Dúnia, una iniciativa en aquest cas per microfinançar la construcció d'una bassa per recollir aigua fluvial al celler familiar al Jardí dels Sentits. És una aposta per l'agricultura sostenible i per lluitar contra l'emergència climàtica. Més detalls amb Ràdio Vilafranca. Goretti Martínez, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. Dúnia és la primera comunitat de la demarcació de Barcelona per cofinançar l'agricultura sostenible i lluitar contra l'emergència climàtica. D'entre els diferents projectes que ha microfinançat hi ha el del celler familiar al Jardí dels Sentits, a l'Avern, al municipi de Subirats, on es cultiven les vinyes de manera ecològica i amb pràctiques biodinàmiques. El projecte, concretament, pretén construir de forma sostenible una bassa o pantà per recollir l'aigua de la pluja. Amb aquesta campanya es pretén augmentar la biodiversitat atraient espècies típiques de zones humides. Blanca Oscariz és la responsable del Jardí dels Sentits.
I vaig pensar, doncs, de construir aquesta petita bassa una mica per ajudar a aquests amfibis o rèptils a mantenir una estabilitat d'aigua en els moments de més sequera, igual que també ho busco per mantenir les vinyes.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, assessora a Dúnia en la selecció dels projectes candidats a ser cofinançats segons criteris de sostenibilitat.
I ara cultura. Aquest dimecres la crònica cultural l'ocupen les sardanes complicades en temps de pandèmia. Malgrat de Mar han hagut de reinventar el seu aplec. El faran aquest proper cap de setmana, però sense ballades, només amb concerts i audicions. Ona Malgrat, Emili Pacheco, bon dia, et passem el relleu.
Les audicions de sardanes començaran a les 5 de la tarda de dissabte i s'allargaran fins aproximadament 8:45 del vespre. El dissabte a les 5 de la tarda es donarà el tret de sortida amb la hissada de la Senyera i just després començaran les audicions amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Ciutat de Girona. Diumenge serà el torn de la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. El 46è aplec de la sardana de Malgrat de Mar es farà al parc de Can Campassol, tal com explica la regidora de Cultura, Lourdes Borrell.
Es farà un aplec amb sardanes de concert. No hi haurà ballada, atesa la situació actual encara de la Covid.
Per la seva banda, la presidenta de l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina, Montserrat Clapés, ha destacat que diumenge es tocarà la sardana en Salvador, el mossèn sardanista, per celebrar els 25 anys que mossèn Salvador Gras, rector de la parròquia malgratenca, va ser ordenat sacerdot.
Gràcies, Emili, des d'Ona Malgrat. I arribats a aquest punt, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, comencem parlant de bàsquet, perquè avui comença un nou curs europeu a Badalona. I és que a 8:45 del vespre el Joventut rep la visita del Partizan de Belgrat en la primera jornada de l'Eurocup i ho farà en públic a l'Olímpic badaloní. Això sí, amb un aforament reduït, després de gairebé 8 mesos sense aficionats a les grades. Escoltem el tècnic de la penya, Carles Duran.
Molta il·lusió perquè torna a venir la gent i espero que vinguin amb molta il·lusió per ajudar-nos en un partit difícil i sobretot que compleixin amb les mesures de seguretat perquè així podran repetir, no? Que és el que volem, que puguin venir sempre, no? I alhora juguem contra un rival històric, un equip que està acostumat als últims anys a jugar a competició europea i a competir molt bé i per tant és un repte important per l'equip.
també ha jugat avui el Morabanc Andorra, que ho fa com a local en la visita del Mònaco. I en waterpolo s'ha confirmat que la piscina de Can Llong, a Sabadell, serà la seu de les dues supercopes d'Espanya, tant masculina com femenina, el cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. L'esdeveniment comptarà amb els protocols de seguretat per al públic assistent. I també en waterpolo, avui nova jornada de la Copa Catalunya, en categoria masculina, avui dimecres, Mataró, Molins de Rei, Mediterrani, Poblenou, l'Hospitalet, Sabadell i Premià Sant Andreu. L'entrenador del Premià, Xavi Julià, lamenta haver de jugar davant d'un rival tan potent. Des de Ràdio Premià ens n'informa en Marc Rodríguez.
El primer equip de waterpolo del Club Natació Premià juga aquest vespre el primer partit de Copa, si la Covid no ho impedeix. Els de Xavi Julià estan preparats per rebre el Sant Andreu, equip de Divisió d'Honor. Un partit difícil per la gran diferència que hi ha entre un equip i l'altre. El tècnic és prou clar en les seves declaracions.
Jo no jugaria aquests partits. No tenen sentit. Una competició que dins de la competició hi hagi algun equip més o menys fort i pugui guanyar de més o menys gol, està dintre del normal o del que és la competició. Però el que no pot passar és això de que tinguem que jugar amb equips que són tan forts.
Premià i Sant Andreu juguen aquest vespre a les 9 a una piscina premianenca sense públic i de cara a demà s'espera també un altre partit, un Premià Sabadell que va ser aplaçat per prevenció.
Mentre que la competició femenina, avui Sabadell Catalunya, Terrassa Sant Andreu, Sant Feliu Mataró i Horta Mediterrani. I la presència de l'atleta palamosí Adel Metxal és la gran novetat de la llista que d'avui preseleccionats per al Mundial de Mitja Distància de la Mitja Marató de Gdynia, a Polònia, que es farà el 17 d'octubre. I l'Assemblea de la Federació Catalana de Rugbi ha validat l'ajornament de l'arrencada de les lligues catalanes, que si la situació sanitària ho permet, començaran el cap de setmana del 28 i 29 de novembre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. Són els esports d'aquest dimecres. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat, Diputació de Barcelona.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
A primer cop d'ull, un arxiu pot semblar un lloc avorrit, silenciós i ple de quietud. Però rere aquesta imatge tan estàtica, els prestatges amaguen històries apassionants. Els arxius contenen autèntics tresors, testimonis del nostre patrimoni que convé preservar i celebrar. Conscients d'aquestes dues realitats, l'Arxiu del Port de Tarragona ha organitzat un munt d'actes per commemorar que aquest 2020 ha fet 30 anys, per compartir tot el que significa i perquè és motiu de festa. Per començar, s'han organitzat una sèrie de visites teatralitzades per descobrir l'arxiu de la mà de dos personatges ben especials, el capità Apodaca i la senyora Castellarnau. Això serà els caps de setmana del 3 i 4 d'octubre i del 21 i 22 de novembre. Una altra proposta és la visita guiada per la plaça dels Carros, un punt de la part baixa de Tarragona amb una gran vinculació al port. Les explicacions aniran a càrrec de Ramon Aluguin Pallac, arquitecte nascut en aquesta mateixa plaça. Això serà el dimarts 13 d'octubre. El 23 d'octubre, en canvi, serà el torn de la segona edició de Lectures de Mar, una activitat que l'arxiu organitza conjuntament amb la biblioteca i que en aquesta ocasió farà sentir el Teatret del Serrallo, una selecció de textos relacionats amb el port. Aquestes són només les activitats més properes, perquè el programa s'allarga fins al Nadal i al 2021, amb un escape room, una trobada d'instagramers i un taller de restauració de documents, entre d'altres propostes. 30è aniversari de l'Arxiu del Port de Tarragona. Consulteu-ne el programa d'activitats al web porttarragona.cat.
La xarxa de comunicació local.
Kills us. garganta. No quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas. No quiero saber por diablo lo que por viejo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón, que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. No quiero tirar la toalla, ni moriré en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza. ¿Por qué prefieres saltar solo a que le empuje la certeza? No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón, que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. De amor que está caducada. No sé qué haces siempre metida en mi sangre. Ya he probado el fondo y no me gusta como sabe. No prenden las luces.